Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Com sempre, comencem fent un repàs als titulars d'aquest dimecres, 1 de març. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Comencem. L'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, requereix la legalització de l'actuació feta recentment a l'aparcament del Far.
Doncs sí, l'Agència Catalana de l'Aigua demana a l'Ajuntament que legalitzi l'actuació feta el passat mes d'octubre al terreny que hi ha als peus del Far i que està fent les funcions d'aparcament. S'hi va abocar runa reciclada provinent de les restes de mons i totxos de l'enderroc de la nau central de la fàbrica Llobet Guri per tal de consolidar-ne el ferm. L'ACA ha confirmat a Ràdio Carilla Televisió que l'administració local no va demanar l'autorització necessària i l'emplaça a fer-ho ara.
Calella tindrà 3 recorreguts pel circuit inclusiu d'esport i natura.
Doncs hi llum verda la implantació a Calella del projecte Sumant Capacitats que padrinen els campions del món de curses de muntanya Kilian Jornet i Núria Piques i que impulsa la Fundació Itinerarium. Consisteix en habilitar un circuit per fomentar la pràctica de l'activitat física a l'aire lliure entre persones amb diversitat funcional. Constarà el de Calella de 3 recorreguts, tots ells amb sortida i arribada al pont de fusta de la Riera Capaspre.
I un grup d'alumnes de primer d'ESO de l'Escola Pia de Calella han assistit aquest dimarts a l'anomenat IOMO, una secció del Mobile World Congress que està adreçada als estudiants.
És el Youth Mobile Festival que es desenvolupa en una de les carpes del Mobile World Congress a la plaça Espanya de Barcelona amb l'objectiu doncs que els alumnes puguin conèixer les utilitats dels mòbils i altres dispositius des del punt de vista educatiu. El plantejament global del IOMO és que els joves s'endinsin en el món de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, el disseny i les matemàtiques. En parlarem amb Quim Marès. Ell és professor de tecnologia de l'Escola Pia de Calella.
I és dimecres de cendra, és el dia de l'enterrament de la sardina.
Per 5 anys consecutiu, els Udols de Foc són els encarregats d'organitzar i celebrar l'enterrament de la sardina, una cercavila que arrencarà 8:15 del vespre des de la plaça Catalunya i que passarà pel carrer Església fins a arribar a la plaça de l'Església. La festa acabarà amb una sardinada popular, el sorteig dels premis també del concurs de vídues desconsolades. En parlarem avui a l'Info Migdia amb Lídia Riera. Ella és membre dels Udols de Foc.
Comencem. L'Agència Catalana de l'Aigua ha demanat a l'Ajuntament de Calella que legalitzi l'actuació feta el passat mes d'octubre al terreny que hi ha als peus del Far i que està fent les funcions d'aparcament. S'hi va abocar, recordem-ho, runa reciclada provinent de les restes de maons i totxos de l'enderroc de la nau central de la fàbrica Llobet Guri per tal de consolidar-ne el ferm. L'ACA ha confirmat a Ràdio Calella Televisió que l'administració local no va demanar l'autorització necessària i l'emplaça a fer-ho ara. Iniciativa per Catalunya Verds a Calella va ser qui va posar aquesta situació en coneixement de l'organisme públic mitjançant la presentació d'un escrit de denúncia a principis d'aquest mes de febrer.
Tècnics de l'ACA van ser divendres a Calella per inspeccionar una zona de 1.475 metres quadrats de terreny al costat del torrent de les Basses. És l'esplanada que hi ha a la banda esquerra del camí d'accés al Far, on els visitants hi poden aparcar el cotxe. El passat mes d'octubre s'hi va abocar runa del material provinent de l'enderroc de la nau central de la fàbrica Llobet Guri en una actuació que ara l'ACA demana que es legalitzi. Això significa que insta l'Ajuntament de Calella que li demani l'autorització que no havia sol·licitat, entenent que els terrenys en qüestió estan fora de l'anomenada zona de domini públic hidràulic, però sí afecten la zona de policia. Aquesta és la franja de protecció de 100 metres d'amplada, on, segons ha informat l'ACA Ràdio Calella Televisió, l'ús i també les activitats a desenvolupar es troben intervingudes prèviament per l'organisme públic. Explica que en els terrenys inspeccionats s'hi vol habilitar un pàrquing i que, en tot cas, l'autorització d'obres necessària s'atorgarà, diu textualment, si s'escau i després d'examinar la documentació que presentin. La visita dels tècnics de l'ACA es va fer divendres i van estar acompanyats pels tècnics municipals, una premissa que va retardar uns dies la inspecció prevista per principis de la setmana passada. Aquesta estava motivada per la denúncia que aquest mes de febrer va presentar Iniciativa per Catalunya Verds de Calella. El portaveu ecosocialista ja va apuntar en declaracions a Ràdio Calella Televisió que el consistori necessitava el vistiplau de l'organisme públic per la naturalesa del terreny i també de l'actuació. Sebastián Tejada va exposar llavors que havia preguntat concretament sobre aquesta qüestió al titular de l'àrea de territori i obres públiques sense, va dir, obtenir una resposta clara.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Llum verda a la implantació a Calella del projecte Sumant Capacitats, que apadrinen els campions del món de curses de muntanya Kilian Jornet i Núria Piques i que impulsa la Fundació Itinerarium. Consisteix en l'habilitació d'un circuit per tal de fomentar la pràctica de l'activitat física a l'aire lliure entre persones amb diversitat funcional. Constarà de 3 recorreguts amb sortida i arribada al pont de fusta de la Riera cap Aspra.
Cadascun dels trajectes dels recorreguts tindran identificació de color i hi haurà, per tant, un traçat taronja d'1,4 quilòmetres de distància i 20 metres de desnivell acumulat. Serà un dels primers recorreguts adaptats que hi ha operatius a Catalunya i que garanteix la plena autonomia de les persones amb visibilitat reduïda. Aquest recorrerà al complet el passeig de Garbí. El traçat blau serà apte per persones amb dificultats de mobilitat i que utilitzen, doncs, la cadira de rodes per moure's. Tindrà una distància de 4,4 quilòmetres i un desnivell acumulat de 150 metres amb arrencada des del pont de fusta de la Riera cap Aspra, passant llavors per la piscina municipal fins als apartaments Codina per agafar el lateral de la carretera en direcció al Far. Es pujarà a la Torre Lluminosa, entenent que és un camí apte, i es desfarà aquest camí per l'altre lateral, travessant pel pont de fusta sobre la Nacional. A la tornada, el paisatge inclou les vistes sobre la Roca Grossa i una aturada també al Mirador. El traçat rosa serà el més exigent de tots. El podran completar persones amb dificultats intel·lectuals o físiques, però amb suficient mobilitat. El recorregut és de 4,8 quilòmetres, s'assimila a l'anterior, barrejant entorn natural i urbà, però incloent també la pujada a les Torretes. Tots tres es complementaran amb un joc mòbil que es trobarà en diferents punts del recorregut, dirigit a escoles, entitats, ciutadans i turistes, a partir del qual es promouran els valors de la inclusió social i es donarà informació tant de la ciutat com també de l'entorn. El projecte està pressupostat amb 10.527 euros i rebrà una aportació directa de 5.000 euros de la Diputació de Barcelona. Fa mesos que es va començar a gestar i a dissenyar en col·laboració amb els membres de la Fundació Itinerarium a partir d'una idea inicial del grup municipal d'Esquerra de Calella. En aquest sentit, el regidor Xavier Casillanis es mostra altament satisfet per la seva consecució.
Estem contents que des del govern doncs, hagin apostat i hagin cregut i que finalment es pugui portar a terme aquests circuits inclusius a la nostra ciutat. Calella doncs, ha tingut un reconeixement i s'ha sabut situar doncs, al mapa europeu doncs, com a vila europea per l'esport. Doncs, creiem que totes les persones tenen que tenir també doncs, el seu espai i els seus indrets per poder practicar doncs, l'esport i que també siguin accessibles. No? Doncs...
El Partit Republicà confia en la posada en marxa del circuit inclusiu Sumant Capacitats de Calella aquesta mateixa primavera. Explica que s'acostumen a inaugurar amb l'organització d'una marxa popular oberta a tota la ciutadania.
El calendari ara mateix ja està sobre la taula i que la intenció per part del govern és poder donar el tret de sortida i inaugurar aquest circuit el més aviat possible, tenint en compte doncs, que sigui una bona època a nivell de meteo, a nivell de climàtica, perquè com més gent pugui participar-hi, doncs millor. Normalment aquests circuits es materialitzen i es donen el tret de sortida mitjançant una cursa popular que tothom hi pugui participar. Doncs, i aquí, des d'aquí, doncs, evidentment, jo ja animo tots els ciutadans perquè aquell dia doncs, siguem capaços d'omplir doncs, el passeig i poder fer cadascun dels circuits acompanyant-nos.
Calella, doncs, es convertirà en la ciutat número 39 del programa Vox 21 que realitza la Fundació Itinerarium a l'estela de poblacions com Llívia, on va arrencar aquest projecte de Sumant Capacitats, també Santa Coloma de Gramenet, per exemple, Menorca, Manresa, València o fins i tot també Venècia, un llarg etcètera d'altres ciutats.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Un grup d'alumnes de primer d'ESO de l'Escola Pia de Calella han assistit aquest dimarts al IOMO, una secció del Mobile World Congress adreçada als estudiants.
El Youth Mobile Festival es desenvolupa en una de les carpes del Mobile World Congress a la plaça Espanya de Barcelona amb l'objectiu que els alumnes puguin conèixer les utilitats dels mòbils i altres dispositius sempre des del punt de vista educatiu. El plantejament global del IOMO és que els joves s'endinsin en el món de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, el disseny i també les matemàtiques. 75 alumnes, com dèiem, de primer d'ESO de l'Escola Pia de Calella han pogut participar de conferències i tallers al voltant del món dels mòbils.
I en parlem amb en Quim Marès, que és professor de tecnologia de l'Escola Pia. Benvingut, Quim.
Hola, bon dia.
Com ha estat l'experiència del IOMO?
Doncs realment ha sigut una gran experiència. Hem de pensar que aquest ha sigut el primer any que es feia el IOMO a Barcelona, fins ara no s'havia fet mai, i anàvem una mica a l'aventura amb els 75 alumnes de primer de l'ESO a veure què ens trobàvem. I realment les expectatives han quedat superades, perquè a dins els alumnes han pogut fer pràctiques de biologia, pràctiques de química, moltes coses de tecnologia. Hem de pensar que com que s'està fent juntament amb el mobile, tema de mòbils i tauletes tenen molt de protagonisme. Els temes dels ordinadors, la robòtica, les ulleres aquestes que els encanten als alumnes de realitat virtual, realitat 3D, realment han anat molt bé. Ens ha superat el que pensàvem, amb escreix, i estem molt contents.
Quim, explica'ns una mica més en detall algun dels tallers o alguna de les activitats que hagueu fet, així és que ens puguin sorprendre.
Hi havia molta cosa de robòtica, en el sentit de que els nanos podien programar ells mateixos robots perquè fessin algun tipus d'activitat. A nivell de ciència vam tenir una conferència molt divertida i molt entretinguda, en el qual el que portava la conferència feia experiments molt xulos amb foc, que això era molt impressionant. Hem tingut també activitats que, el típic aquest de les ulleres en 3D, que es fiquen les ulleres i mouen el cap i veuen realment tot el seu voltant en tres dimensions, integrat amb el que seria el tema d'electrònica, tot això molt interessant, i han fet experiències d'aquest tipus.
Com valoreu el fet de que l'organització del Mobile World Congress hagi tingut aquesta idea, aquest pensament de crear un espai justament pels joves que, de fet, són els que tenen més interioritzat, no?, la utilitat i la funcionalitat dels aparells tecnològics?
Doncs ho valorem molt positivament per una cosa. Els alumnes, és veritat que els mòbils els tenen ja des de que han nascut i ho tenen molt interioritzat, però utilitzar aquesta tecnologia per al tema educatiu és una de les coses que a vegades encara els costa fer el salt, i en aquest congrés s'ha pogut aconseguir això. Veure que la tecnologia mòbil, la tecnologia de les tauletes, no només serveixen per als WhatsApp o per enviar-se fotos entre amics, sinó que serveix per a algo educatiu i algo d'aprenentatge. I ens estem trobant que, segons estan dient a tot arreu, les vocacions aquestes científiques i tecnològiques sembla que estan disminuint en aquests últims anys, i la manera de fer aquest tipus de fires, aquest tipus de tallers, i potenciar molt el que és el programa STEAM, que el programa STEAM és el que heu comentat vosaltres abans, de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, la idea de potenciar tot aquest programa farà de que molts més alumnes, quan arribin a l'edat adulta, agafin tipus de feina relacionades amb la tecnologia i la ciència, i que els hi pot anar molt bé.
Clar, ja es parla encara tant al futur, no?, de les noves professions del futur.
Exacte, les noves professions. Ahir en una de les conferències que ens donaven ens deien que segurament d'aquí 30 anys el 65% de les feines que tindran els alumnes que ara tenim són feines que encara no coneixem, perquè són coses noves. Fa 10 anys qui ens hagués hagut de dir que ara els drons serien tan importants i hi haurien feines dedicades als drons. O el tema de l'Internet of Things, l'Internet de les coses. Fa uns anys això no existia. Realment la tecnologia està evolucionant tant, hi ha unes passes tan grans, que el que podem pensar d'aquí 30 anys ens quedarem curts, perquè hi haurà tantes coses noves que ara no sabem que ens sorprendrà moltíssim.
Uh-huh. Quan parlem, i ja per acabar, d'infants i de dispositius mòbils, també hem de parlar de la conscienciació, no?, de que no agafin addiccions.
Exacte, exacte. També hi havia xerrades que avisaven de sobre el perill. Per exemple, quan estem tan acostumats que entrem a una pàgina web i ens surt aquell requadre que ens demanen que acceptem, ens explicaven per què passava quan acceptes en aquest requadre, les teves dades on te van a parar, de que val la pena que ens ho llegim tot bé, i també, sobretot amb el tema de la seguretat, de veure quines pàgines entren, que no hi hagi contingut que no sigui apte per les seves edats, això també en parlaven allà.
Quim Marés, professor de Tecnologia de l'Escola Pia, gràcies avui per haver-nos atès també.
57.9 FM. Tenies Bru, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937 tractant amb persones. Tenies Bru, estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tenies.com. Telèfon 93 115 5111.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
Avui dimecres de cendra, el calendari litúrgic dels catòlics marca l'inici de la Quaresma, el temps de recolliment i preparació per la Setmana Santa.
És també el moment en què es dona per tancat el temps de Carnaval, el temps de la rauxa i la disbauxa. El dimecres de cendra se celebra en moltes poblacions, també aquí a Calella, i se celebra amb l'enterrament de la sardina. Els organitzadors són els membres de la Colla de Diables, els Udols de Foc. Avui a les 7 de la tarda es farà la concentració a la plaça Catalunya de les persones que hi vulguin participar. Serà una cercavila que arrencarà d'allà i a 8:15, amb el seguici de les vídues, que passarà pel carrer Cervantes, Església, fins a arribar a la plaça Església. Allà es farà la lectura del testament i la crema del rei Carnestoltes, una sardinada popular i el lliurament de premis del concurs de vídues desconsolades.
I avui en parlem amb Lídia Riera, amb la Lídia Riera, que és membre dels Udols de Foc. Lídia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Suposo que, de fet, ja fa uns quants anys, oi, que vau recuperar aquesta tradició que s'havia perdut a Calella, però que és molt present a moltes poblacions, no?, l'enterrament de la sardina.
Sí, sí, de fet, nosaltres aquest és el cinquè any que ho fem. De fet, la nostra colla aquest any també fa 5 anys, i, bueno, ja és un pas més per acabar de consolidar aquesta festa que s'havia fet a Calella fa molts anys, i aquí la volem, doncs, tornar a activar una mica.
Què és el que heu preparat? Una mica el format és el mateix, el similar a altres anys, no? Comença a les 7 de la tarda amb la concentració i a partir de 8:45 la festa a la plaça de l'Església.
Sí, més o menys el planning és el de cada any. Nosaltres el que volem també és que hi hagi participació ciutadana, és el que ens agrada en aquestes festes. El carnaval és del poble i pel poble. I quan més gent se'ns animi a participar de viudes o a fer el seguici simplement, doncs és el que a nosaltres ens agrada, fer que el poble se senti seu aquesta activitat.
Les que per aconseguir aquesta participació a la que feia referència és aquest concurs de vídues, no?, que convoqueu cada any i que, bueno, permet a la gent que s'ha vingut disfressant aquests darrers dies tenir-ne l'última oportunitat.
Sí, de fet, bueno, hi ha molta carnaval, molta gent es disfressa i pensem, doncs, per què no acabar de despedir el carnaval fent aquesta sàtira vestint-se de viudes. La veritat és que normalment venen, nosaltres també, membres de la colla, també ens vestim de viudes per fer una mica així de esquixarinola, però volem acabar donant l'impuls. Nosaltres creiem que també està bé agrair que participin amb la col·laboració dels nostres sponsors.
És un...
amb aquests premis que donem.
És una cercavila que, com a mínim, crida l'atenció, no? Aneu pel carrer principal de la ciutat, pel carrer Església, i molta gent que, doncs, que es queda parada, no?, de tot el seguici, tota la moguda que porteu.
Sí, si no estan acostumats, no ho han vist els darrers anys. Jo crec que ara, al ser el cinquè any, la gent més o menys ja sap a què ve la cercavila, però sí que és veritat que els primers anys quedaven més sorpresos, no? De totes maneres, el fet d'anar amb timbals, i els timbalers són molts també, no som 4 o 5, sinó que són més o menys uns 20 timbalers, fem molta presència. I la carrossa també, amb aquest orgue que hi ha, jo crec que la carrossa també ajuda a donar presència.
Pregunto, Lídia, en aquest concurs de vídues, a banda del guarniment, no, de la vestimenta, no sé si demaneu també una mica de teatralització, de que facin una mica el paper, i això és un punt important que es té en compte a l'hora de donar els premis, de fer una mica l'espectacle.
Sí, sí, sí. El que passa és que sí que va haver un any que vam fer una mena de votació popular. El que passa és que això ens va portar molta feina, fer el recompte, fer que la gent pogués votar, posar una urna, ho anàvem fent pel carrer, a la plaça. Finalment vam decidir que totes tenen dret a poder-ho guanyar i fem un sorteig ara. L'any passat ja vam canviar el format dels premis i ho fem a través de sorteig. És a dir, sí que volem que caricaturitzin una mica la figura aquesta de la viuda, no?, desconsolada, però creiem que totes tenen dret a poder participar. Llavors, amb un sorteig és com ho farem també aquest any. Tenim 4 premis. Són alguns són àpat, per exemple, en el Torpe, el Luna Gaucho, fins i tot a Ganxena. També tenim una ampolla de cava de la Tatera a sortejar, també.
De fet, ara, com dius, no, teniu el suport de diferents establiments de la ciutat.
Sí. I la veritat és que sempre es brinden a intentar ajudar-nos a agafar més reclam i que més gent vingui a disfressar. La veritat és que estem molt contents també amb els sponsors.
La festa...
a banda d'això, durant la cercavila, les viudes també fan parades i aquest any ens ajudarà el 240, que ficarà refrigeris, i els extremenys, que també ha participat cada any també amb més aviat, més pica-pica.
I quantes sardines, quants quilos de sardines heu preparat per la festa final, no?, que de fet acaba a la plaça de l'Església amb la sardinada?
Sí, aquest any n'hem agafat 25 quilos de sardines.
Que de fet
això depèn de cada any, depèn de si fa bon temps, de si fa més vent, potser, o més fred, aquest any cau una mica més tard. Llavors, cada any més o menys anem variant una mica la quantitat, i aquest any, de moment, hem pensat que 25.
Però, com dius, és una tradició, l'enterrament de la sardina, que va començar fa 5 anys i que ha anat incrementant, no?, la participació de la gent.
Sí, la veritat és que l'any passat es va girar un vent molt fred a última hora, i llavors va tirar enrere, però fa 2 anys, que també va ser bastant tard l'enterrament de la sardina, la veritat és que la plaça Església, que és el punt final de l'acte, la veritat és que estava molt, molt ple, i, bueno, a nosaltres és el que ens agrada, que el que dèiem, no?, que la gent s'ho senti seu, que participi i que en gaudeixin de l'acte, sobretot.
Uh-huh. Lídia, i ja per acabar, quantes persones participen, a quanta gent mobilitza dels Udols de Foc aquesta festa?
Nosaltres, a totes les festes, intentem sempre que hi hagi una part de... Sempre intentem acoplar timbals a totes les festes que fem. Llavors, els timbalers deuen ser uns 20, més o menys, i de les que no són timbalers, fer la logística i això, potser serem uns 15 més, potser 35. Uh-huh. Tots volem participar, tots ens agraden aquests tipus de festa, i qui més qui menys, tothom que pot, intenta venir, donar un cop de mà i fer-s'ho seu. Uh-huh.
Doncs,
més o menys serem uns 35.
Lídia Riera, que vagi molt bé avui a l'enterrament de la sardina. De fet, també hem de recordar als nostres oients que a l'Infovespre també farem connexions per conèixer l'ambient, per viure l'ambient a través de la ràdio d'aquest enterrament de la sardina. Lídia, gràcies per haver-nos acompanyat.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Adéu, merci.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El col·lectiu de Joves pel Sàhara de Pineda, amb el suport de Malgrat amb el Sàhara, ha fet entrega aquests dies de 10 caixes amb mantes i sacs de dormir que s'han enviat als campaments de refugiats sahrauís. Segons informen membres d'aquest col·lectiu, també s'ha fet arribar 2 caixes amb material mèdic d'atenció a persones amb llagues i amb poca mobilitat, que ha estat una donació en família d'una família pinedenca. Concretament, s'ha fet entrega a l'Associació de Víctimes de Mines Antipersona, que dona suport a diverses famílies amb algun membre afectat per explosions de mines. Pineda pel Sàhara recorda que els saharauis fa 41 anys que viuen en campaments de refugiats al desert més inhòspit d'Algèria, esperant una solució per poder tornar al seu país, al Sàhara Occidental. L'entrega del material s'ha fet a través d'una associació de València que gestiona els enviaments als campaments saharauis, que ha fet entrega del material en mà. Per tant, es tracta d'un ajut directe sense intermediaris. I aquesta tarda, a l'aula d'extensió universitària de Calella, s'explicaran els beneficis d'incorporar el riure de forma habitual a les nostres vides. És una xerrada que porta per títol Riure per viure i anirà a càrrec d'Aura Costa, que és periodista i especialista en comunicació i gestió de l'estrès i també dels conflictes. Dolors.
Doncs sí, la xerrada anirà sobre els efectes positius del fet de riure sobre la nostra ment, el cos i les emocions. Es basa en estudis científics que demostren que les relacions socials milloren si riem.
Les persones que riuen juntes trenquen les, els seus mecanismes de defensa. Per exemple, si tu te'n vas un dia al teatre o al cinema i te sentes al costat d'algú que no coneixes de res, però llavors veus una comèdia i comences a riure i t'ho passes bé, és molt fàcil que durant l'espectacle o al final, amb aquell que al principi ni el miràs ni el veies, acabis xerrant-hi. És perquè el fet d'estar rient, passant-ho bé, t'ajuda a desinhibir, t'ajuda a desconnectar els mecanismes de desconfiança respecte als altres, t'aproxima més a les persones.
I també hi ha beneficis directament físics sobre la salut i el benestar del nostre cos, que explica també Aura Costa.
Riure de forma habitual, per exemple, seguint sessions de risoteràpia o amb petits exercicis que ensenyem cada dia, doncs hi ha un munt de beneficis en el cos. Per exemple, s'oxigena més la sang, es respira molt millor, hi ha millores en el sistema digestiu, per exemple, també en el sistema visual i també a nivell cerebral, doncs quan riem o quan experimentem emocions positives, doncs es generen tota una sèrie de substàncies químiques que es tradueixen en una sensació de major benestar.
Aura Costa ha explicat a Ràdio Calella Televisió que la idea de la sessió no és riure perquè sí, sinó explicar a trobar cada dia aquelles coses que ens fan riure.
Molta gent, quan ve a aquesta conferència que faig, que es diu Riure per Viure, es pensa que jo sóc una mena de pallasso o de showman que faig riure la gent, no? I una de les coses principals que intento explicar en aquesta conferència és que no es tracta d'esperar que els altres et facin riure o que la vida et vagi bé per riure, sinó que tu pots trobar amb tu mateix motius cada dia. Pots escoltar, per exemple, una cançó alegre cada matí al despertar-te i això ja et canvia l'humor, no? O pots, si tens un nen petit o tens nets, jugar, res, 5 minuts amb ells, connectar amb aquella innocència infantil, no? Seguir les seves bromes, o pots escoltar algun programa de ràdio que et faci riure. És a dir, hi ha mil maneres que no depenen dels altres i que, per tant, et poden fer connectar amb aquest benestar i amb aquestes conseqüències.
La xerrada és per socis de l'aula d'extensió universitària. Com és habitual, es farà a partir de 6:45 del vespre al primer pis de la cooperativa L'Amistat.
I el Servei Català de la Salut haurà d'indemnitzar més de 76.000 euros a una família, la família d'un pacient de l'Hospital de Mataró que va morir per un procés infecciós que no es va tractar a temps.
Això és el que dicta la sentència emesa pel jutjat número 11 de Barcelona, que obliga, doncs, a l'asseguradora del CatSalut a indemnitzar la família del pacient de 64 anys per un cas que remunta al novembre del 2013. L'home va ser diagnosticat d'un còlic nefrític a l'Hospital de Mataró, on va ser donat d'alta després d'administrar li un calmant. Dos dies més tard, però, va tornar a anar als serveis d'urgències de l'hospital i, en no disposar d'uròleg de guàrdia, el van traslladar als germans Trias i Pujol de Badalona amb un quadre d'inflamació aguda del ronyó provocada per una infecció d'orina. La sentència confirma que es va produir una pèrdua d'oportunitat en el diagnòstic del pacient, que hauria d'haver ingressat en observació pels símptomes que presentava. Afegeix que se l'hauria pogut tractar llavors a temps i evitar la sepsis causant de la mort.
I encara a la capital del Maresme us diem que Mataró valora la implantació d'un nou impost específic per les discoteques i locals d'oci nocturn de la zona del Pla d'en Buet. El consistori pretén recaptar diners per ajudar a pagar les despeses en neteja o seguretat viària.
S'està a l'espera del corresponent informe dels serveis tècnics municipals. Amb el nou impost es voldria atendre les necessitats d'una zona de gran afluència de públic. És una de les mesures anunciades per l'Ajuntament de Mataró amb l'objectiu, doncs, de fer compatibles els drets i deures dels empresaris establerts a la zona, dels usuaris dels establiments d'oci nocturn, també dels veïns i de la ciutadania en general. Altres de les actuacions immediates aposten per planificar i coordinar els serveis policials, per prevenir i combatre accions incíviques o fets delictius. A més, l'Ajuntament inspeccionarà els locals d'oci nocturn per controlar si les activitats que hi realitzen respecten la normativa vigent.
Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà.
El temps. Previsió meteorològica que ens acosta a Joaquim Serra.
El temps s'ha normalitzat en les últimes hores. Ahir ja va començar a entrar vent de llevant a última hora de la jornada, després de tot un dia amb vent aponentat que va fer que les temperatures fossin realment molt suaus. Màximes de 19, fregant els 20 graus, van sovintejar en molts punts de la comarca. Avui, com dèiem, la temperatura mínima ja ha baixat entre 3 i 4 graus respecte a la d'ahir, i la màxima farà més o menys el mateix, entre 2 i 3 graus per sota de les que varen tenir. I, per tant, quedaran al voltant dels 16-17 graus les temperatures al centre del dia. Això allà on més pujaran. I això tenint en compte també que predominarà l'ambient assolellat i haurà aquest migdia presència d'alguns núvols, núvols alts o mitjans, fins i tot, poden estones mig tapar una miqueta el cel, però en cap cas no esperem precipitacions. Els vents fluixos bufaran de mar cap a terra al llarg d'aquest matí fins a primeres hores de la tarda, després giraran cap a sud-sud-oest, però en tot cas seran poc importants. La situació marítima avui estarà dominada pel marejol, encara amb una mica de mar de fons, que anirà desapareixent amb el pas de les hores.
Marxem. Més notícies a partir de 7:45 a l'Infovespre amb Oriol Leo i Marc Mir. I ara, de seguida a 2:00, arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adeu-siau.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.